La següent intervenció va a càrrec del senyor Ignasi Rodríguez. Com us deia, ell farà una presentació sobre el cas de les normatives, en el cas català, les figures de gestió i de finançament. Ignasi Rodríguez és el subdirector general de la Biodiversitat del Departament d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya. I li dono la paraula.
Molt bé, gràcies, Anna. A veure, deixeu-me començar, com toca en aquests casos, amb dos capítols. Un és el de l'agraïment. L'agraïment al Consorci, a la Universitat de Girona, per haver-nos convidat a participar avui en aquestes jornades. Sempre nosaltres, la gent que estem a l'administració, participar en jornades ens hauria de permetre, primer, evidentment, explicar què és el que fem, però molt sovint ho utilitzem també per reflexionar o per endreçar una miqueta les coses i poder pensar una miqueta el que volem fer, que crec que és el que es pretenia precisament de les jornades d'avui, no? Una mica que tot això ens serveixi, abans ho comentava el doctor Folch, no? Aquestes jornades, sobretot els polítics, però també els que som gestors, ens hauríem de quedar tota l'estona, ja us avanço que tampoc no m'hi podré quedar, malauradament, i a partir d'aquí aprendre a notar i executar si és possible, no? Per tant, el primer capítol que és aquest d'agraïments. El segon, que també em toca fer, i us sonarà excusa, és el capítol de disculpes. Disculpes perquè, per error meu, pensava que el format de la jornada seria una mica diferent, seria més un format de taula rodona, insisteixo, per error meu, i per tant no tinc tant una presentació allò acadèmica, sinó que és unes quantes reflexions. Home, tinc unes quantes notacions i em sembla que l'experiència amb alguna cosa compta, però no és una presentació massa detallada. Potser algú es quedarà amb ganes de saber més al respecte. No soc professor ni tampoc soc acadèmic, per tant, moltes qüestions. Està la documentació allà on toca estar. Evidentment, estic disposat a respondre les preguntes que toquin. Fet aquestes excuses, em sento ja tranquil per poder dir el que vulgui una mica. Llavors dic, bueno, la presentació la tinc feta perquè vosaltres, en comptament, a mi mireu allà i així estic més tranquil a l'hora de mirar les meves notes. Però és molt poqueta cosa el que he posat aquí. Sí que voldria, en qualsevol cas, dintre d'aquesta, diguem-ne, poca o error per part meu del format de la jornada, sí que, perdoneu-me, una altra qüestió que m'havia deixat de dir, que també és disculpar l'absència avui aquí del director general de Medi Natural, que era la persona que hagués volgut assistir, aquí havia convidat a més l'organització, que és l'Antoni Tresovares, que per motius d'agenda no ha pogut assistir. En qualsevol cas, fetes totes aquestes explicacions prèvies, sí que m'agradaria que la meva intervenció, que potser serà una mica desordenada, intentaré anar saltant de les notes, però amb algunes qüestions també em vindran al cap coses que he sentit al llarg del matí d'avui, però intentar parlar d'aquests 5 punts, no? És a dir, on som, no tant des del punt de vista legislatiu, detallat, quina és la normativa que ens afecta, perquè seria molt, molt feixuc, i està, aquesta documentació la podeu trobar a la pàgina web del departament i en tants altres llocs, però com hem arribat fins aquí em refereixo a la situació actual de la xarxa, del sistema o del conjunt d'espais protegits a Catalunya, no? És a dir, que no és això. He aprofitat per fer unes reflexions que m'han fet certa gràcia, que vull compartir avui amb vosaltres, però fins i tot històriques, algunes d'elles, que també han sortit al llarg del dia d'avui. La segona, voldria respondre una pregunta que reiteradament es fa, no? Que és si tenim un model d'espais protegits a Catalunya. Voldria respondre que sí, crec que la meva resposta serà que sí. Altra cosa és que aquest model sigui un èxit o no sigui un èxit, que aquest model s'hagi de revisar o no s'hagi de revisar, però molt sovint molta gent diu que no hi ha models, que no sé on anem. No, jo crec que sí que hi ha un model. Intentaré demostrar-vos que hi ha aquest model i probablement fer una visió crítica perquè és el que hem de fer per poder avançar. Per tant, veure si aquest model és un model, en certa manera, que puguem dir fracassat, o un model que ha d'evolucionar. Plantejar-nos quins aspectes hem de canviar amb aquest model i, per tant, a partir d'aquí unes certes reflexions finals. No és ben bé aquest és l'ordre que seguiré, però sí que m'agradaria anar tractant aquestes diverses coses a la meva exposició. He dit abans que no soc acadèmic, que soc gestor, pur i simplement gestor. Tampoc no soc polític, la meva obligació és executar aquelles polítiques i aquelles qüestions que queden marcades pel poder polític, pel Parlament, etc. Però bé, us dic això perquè els gestors i els que estem treballant en espais protegits, molt sovint quan parlem de protecció de la natura, des del punt de vista de la gestió, el conseller Vila ha dit en la seva intervenció que el seu departament, el Departament de Territori, el departament que està més en la planificació d'aquests àmbits, jo represento el Departament d'Agricultura, estem més en la gestió. Bé, molt sovint els que estem en la gestió hem tingut tendència a confondre espais protegits amb espais de protecció especial. La protecció de la natura és molt més que els espais de protecció especial, però la gestió que nosaltres portem es concentra sobretot en els espais de protecció especial. Bé, aquesta diferenciació legalment la podríem detallar, però bueno, en principi, dintre aquest capítol d'espais de protecció especial, aquesta és l'única diapositiva crec que tinc amb fotos boniques, no? D'espais protegits. Són aquestes quatre categories amb les que gestionem ara mateix. La categoria de parcs nacionals, la categoria que tenim un, la categoria de paratges naturals d'interès nacional, reserves naturals i parcs naturals. Tot això, diguem-ne, els espais inclosos en aquestes categories són el que formen actualment el sistema, la xarxa d'espais de protecció especial de Catalunya, que és només una tercera part del conjunt dels espais protegits. És a dir, aproximadament sobre aquell 30% del territori que ha comentat el conseller Vila que tenim protegit a Catalunya, per diferents figures, només una tercera part d'aquest total està inclòs en aquestes categories d'espais de protecció especial. Que déu-n'hi-do, això vol dir que és un 10% del territori que està en aquestes categories. Va, perdó, això ho posava simplement perquè per aquells que vulguin treballar més en les categories internacionals, doncs ja han estat equivalència, no? Del Parc Nacional nostre, una categoria segona de la Unió Internacional de Conservació de la Natura. Per cert, hi ha hagut últimament certs intents de rebaixar aquestes figures de protecció, intentar veure el Parc Nacional com una altra cosa. Us animo que reviseu, per exemple, la nova llei aprovada pel govern recentment de parcs nacionals, doncs es comença a pensar en que determinats activitats no tradicionals es consideren directament tradicionals perquè tenen encaix en un parc nacional. Una anècdota, el vol sense motor des d'ara és considerat una activitat tradicional, per exemple, no? Per poder permetre aquesta activitat en un parc nacional. Bé, no hi ha cap obligació de fer parcs nacionals. Abans també ho deia el doctor Folch, a Catalunya difícilment ens hi caben parcs nacionals, difícilment. Estem parlant d'espais majoritàriament fora de l'activitat, poc transformats per l'activitat humana, i l'activitat humana en principi ha d'anar adreçada pur i exclusivament a la protecció que no a la conservació, com també deia abans. Però en principi, categoria 2 de l'OICN, el Parc Nacional, i bé, aquí hi ha les altres comparacions, però m'agrada més, perdó, l'anterior, que és el que us comentava abans de com estàvem. Com us deia abans, nosaltres molt sovint parlem o tenim tendència a equiparar espai protegit amb espai de protecció especial, i això és només una tercera part del total d'espais protegits. Per què fem aquesta comparació? Per què fem aquesta equivalència una mica equivocada? Doncs perquè són els espais on habitualment hi ha una gestió com a tal, hi ha uns equips de gestió i per tant on hi ha uns objectius concrets. La resta estan potser més en l'àmbit de la protecció per la via de la planificació, no tant per la gestió directa, amb moltes excepcions, i a Catalunya hi ha moltes excepcions al respecte. Hi ha molts espais a Catalunya en què actualment estan tenint, no sent un espai de protecció especial, estan tenint una gestió perfectament equiparable al que seria la gestió d'un espai de protecció especial. Aquí tenim el gerent de l'espai de les Gavarres, doncs les Gavarres seria un cas, tants espais gestionats per la Diputació de Barcelona actualment seria un altre cas, i en tenim uns quants a Catalunya que ens apropen, diguem-ne, aquest 30% de superfície, o que ho fan augmentar molt, perdó, aquest 10% que deia abans d'espais, diguem-ne, que tenen una certa gestió. Però bueno, per simplificar una mica d'això que deia ara mateix, d'aquests blocs de l'àmbit de protecció, si ens plantegéssim, ja dic, no sóc acadèmic i per tant faig unes explicacions que potser serien molt criticables del punt de vista de correcció, tenim uns espais en els que intervenim sobretot per la via de la gestió i uns altres espais, una altra part del territori en què intervenim per la via de la planificació. En els que intervenim sobretot per la via de la gestió són aquells que tenen una declaració com a espai de protecció especial, parc natural, parc nacional, reserva natural, paratge, mentre que en canvi els espais que estan protegits per altres vies, diguem-ne, intervenim més transversalment amb instruments de planificació i no tant amb instruments de planificació de gestió directa, és a dir, sense l'existència al darrere d'uns equips de gestió pròpiament, d'uns objectius de gestió pràctics. Però, bueno, qualsevol cas, aquesta és la situació actual de la xarxa dels espais de protecció especial, ara sí, existents a Catalunya. I veureu que és una xarxa força completa, aquests 10% que us deia, però amb espais gestionats per diferents organismes. A Catalunya gestionen espais bàsicament la Generalitat de Catalunya, per diferents bandes, però també gestionen espais d'interès, espais naturals de protecció especial altres administracions. La Diputació de Barcelona gestiona espais de protecció especial, concretament el Parc Natural del Montseny i el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i Serra de l'Obac, el cas del Montseny conjuntament amb la Diputació de Girona. Hi ha espais naturals de protecció especial gestionats per l'administració local, concretament el cas del Parc Natural de Collserola, que bàsicament està gestionat per un consorci d'administracions locals, també amb la participació de la Generalitat, o les reserves naturals del Delta del Llobregat, també gestionades per un consorci d'administracions locals. Per tant, xarxa d'espais de protecció especial, bàsicament gestionats per l'administració de la Generalitat, sempre gestionats per l'administració de diferents nivells, i per tant amb una dependència, i aquí sí que poso la primera reflexió, amb una dependència claríssima de les administracions públiques, tant pel que fa a la seva capacitat directa de gestió, als equips de gestió, com pel que fa als seus pressupostos. Punto i ara, cosa que estiguem més en la conclusió, abans el conseller Vila deia, bé, i ara què? Ell ha anunciat que properament presentaran al Parlament uns eixos estratègics, uns estratègics de treball, entre els quals ha parlat de tres propostes, això m'he notat jo, d'ampliació de parcs, el Parc Nacional d'Aigües Tortes, el Parc Natural de l'Alt Pirineu, el Parc Natural dels Ports i la creació d'un parc natural nou. I ens deia, i els ciutadans ens pregunteu, i això com? Doncs, bueno, aquesta pregunta me la faig jo, i això com? Si tot això, i ens hem de fer, la faig, crec que es pot donar una resposta al respecte, si tot això, ara per ara, ha funcionat només, la pressió ha sigut de la societat, evidentment, farem una miqueta d'història, però des del punt de vista de recursos actuals té una dependència aproximadament amb un 90% en el cas d'aquesta xarxa dels recursos públics. Què passa quan els recursos públics no arriben a aquesta xifra? Us ho dic, què passa? La realitat és que si quan els últims anys aquests recursos han disminuït, ningú ha tingut capacitat per poder omplir aquest forat. No hem tingut eines per poder omplir aquest forat. Primera cosa que deixo aquí apuntada. Amb el que vull que us quedeu és, bueno, Déu-n'hi-do la xarxa que tenim, és un 10%, gestionada per les administracions, tenim ja figures de gestió, òrgans de gestió amb un cert grau d'autonomia, consorcis, vull dir, no tot depèn del sistema de funcionament, a vegades pesat des del punt de vista d'inèrcia administrativa que pot tenir la Generalitat. Deixeu-me dir això, que no ho dic com a crítica, crec que així ha de ser. La Generalitat gestiona recursos públics i per tant s'ha de basar en uns processos i en uns principis que s'han de complir, i això porta certes limitacions. Allò que el ciutadà en general, que el ciutadà en general ens pot semblar molt senzill de fer, que a vegades ens preguntem per què les administracions no ho fan, quan ens trobem dintre de la maquinària administrativa que ha de garantir drets, que ha de garantir publicitat, que ha de garantir independència en les decisions, doncs tenim certes limitacions. Allò tan fàcil passa de no ser tan fàcil, perquè probablement així ha de ser. Però en qualsevol cas, ja hi ha espais actualment que són espais de protecció especial que estan gestionats per organismes que tenen un major grau d'autonomia, cosa que és desitjable. El Consorci de Collserola seria un cas, o el Patronat de la Muntanya de Montserrat, que té un cert grau de finançament propi per poder gestionar aquest espai. Per tant, ja tenim figures per on existen, però en qualsevol cas, administració, a través de diferents nivells, aquesta situació actual. Fent una miqueta d'història, aquest és el llistat d'espais que estan en aquesta categoria que deia d'espais de protecció especial. I aquí m'he permès fer una petita reflexió que probablement no és ortodoxa o no és correcta i molta gent la criticarà, de tipus històric. Independentment d'aquelles accions que s'havien fet a nivell de planificació, esmentava també el conseller el regional planning i altres decisions fetes i altres plantejaments fets ara fa més d'un segle, la realitat és que el primer espai protegit a Catalunya va ser un espai protegit per la via de la imposició i per una via autoritària, que va ser el Parc Nacional d'Aigües Tortes. Té 50 anys ara mateix, farà 50 anys, me'n recordo la mateixa data, el 55, farà 50 anys d'aquí a 2 anys. Diuen les cròniques que es va declarar en qüestió de dies, és a dir, que a partir d'una visita del general Franco, pim pam pum, un real decreto, decreto ley, i es va aprovar molt ràpidament, imposició. Primer parc nacional declarat per aquesta via. Algú li feia molta il·lusió aquell paisatge, sí, evidentment que darrere hi havia un raonament, però en el fons va ser això, que és el que hi havia en aquell moment. Tenim 20 anys després de no augment d'aquesta xarxa. Des de l'any 55, que es crea el primer parc nacional d'Aigües Tortes, un 1% del territori protegit, passen 20 anys fins que es fa el següent pas. I jo crec que aquesta xifra dels 20 anys es va repetint. Curiosament es repeteix també amb els LIFE. Abans comentava la Dorta que que la reflexió amb els Lai l'han fet als 20 anys no? del Lai. Bé, doncs, passats 20 anys hi ha una primera onada d'espais protegits. I aquesta onada d'espais protegits, així com Aigüestortes, va sorgir des de la imposició administrativa. La segona onada sorgeix per la pressió popular, pura i simplement, o directament, diguem-ne. Estem en un moment ja de democràcia, per tant aquesta pressió popular es tradueix en unes decisions polítiques que contemplen la protecció. I es fa directament per evitar, no és el cas de tots els espais protegits, però es fa per evitar riscos greus de transformació de zones que, bé, científics, però també la societat civil per altra banda, entenia que es mereixien una protecció. És el cas del Zona Mecànica de la Garrotxa, és el cas dels Agomalls de l'Empordà, és el cas del Massís del Pedraforca, és el cas en part també del Cadí. Per tant, segona onada, o Delta de l'Ebre, segona onada d'espais de protecció especial, han passat uns 20 anys, ens anem uns 30 anys, apareixen aquests per aquesta via. Tornem a tenir un peron novament de 20 anys després. Aquests parcs es creen, es van dotant, van funcionant, creixen, entren en crisi, els models tenen problemes i entrem en una següent onada que és la que es produeix 20 anys més tard. I m'ha fet gràcia veure aquest cicle dels 20 anys. No? 50 anys Aigüestortes, 30 anys segona onada i la segona onada es produeix fa 10 anys ara, és a dir, 20 anys més tard d'aquesta. Entre mitges hi ha coses, insisteixo. I aquesta última onada és el parc natural de l'Alt Pirineu, el parc natural del Cap de Creus, 10 anys, 12, 8, diguem-ne, en aquest ordre de magnitud. No? Montsant o Ports. Última onada de parcs. El raonament és un altre en aquest cas. No són parcs que sorgeixin ni per la imposició administrativa o política, ni per la pressió popular que reclama una protecció per evitar uns riscos greus de transformació. En principi aquests riscos estaven ja poc o molt aturats, ja teníem el PEIN aprovat, aquestes zones ja disposaven d'un cert grau de protecció, per què es creen aquests parcs aleshores? Doncs es creen, deixa'm-ho dir d'aquesta manera, i potser no dir correctament, per un cert pacte, per un cert acord entre els diferents agents que actuen en el territori, ajuntaments, ramaders en un cas, en altres casos pagesos, amb el que sigui, i l'administració, que veuen en els parcs, en alguns casos, una alternativa de desenvolupament. Perdoneu, la meva intervenció, bueno, no vull tampoc que entengueu que banalitzo la gestió dels parcs, vull dir, parlaré d'activitats, parlaré d'oportunitats, evidentment que al darrere hi ha uns objectius de conservació que estan clars, però sí que en aquell moment el que veuen o que es planteja són això, alternatives de desenvolupament al territori, en algun cas compensacions, hi ha parcs, hi ha un parc en concret que sorgeix, que probablement el fet que fa que finalment es declari és que el govern o que les administracions estan dient que no en el territori a una proposta, una sèrie de gens que es donen al territori a la creació d'unes activitats que s'entenen que poden ser perjudicials pel medi, concretament la construcció de parcs eòlics. El parc natural de la Serra del Montsant sorgeix probablement, és a dir, l'espurna o l'element que fa que el parc de la Serra del Montsant es creï, és que en aquell moment hi ha molts projectes de parcs eòlics que podrien afectar greument el paisatge de la serra i en els ajuntaments o en la gent del territori diuen no podrem fer o no admetrem que es facin parcs eòlics, però en canvi probablement us donem aquesta opció perquè entenem que aquí al darrere hi ha oportunitats pel territori que poden ser tan o millors que les dels parcs eòlics, benvingut sigui. Per tant, aquesta última onada de parcs sorgeixen per aquesta via, o el cas de l'Alt Pirineu, doncs, en algun cas de negociació amb els ramaders o amb altres qüestions d'aquest estil. Bé, per què faig aquesta reflexió dels 20 anys, 20 anys, 20 anys? Doncs perquè ens estem apropant de nou, o sigui, ja hem passat els 10 anys d'aquesta onada. Per tant, em sembla que toca tornar-hi una altra vegada. Que toca tornar a pensar a veure cap on anem. Perquè el que es veu és que sempre aquests processos, aquests cicles de 20 anys, tenen la primera etapa d'il·lusió d'engeguem, tirem endavant, de maduració, amb èxit o amb menys èxit, però de crisi. Els organismes neixen, creixen i moren. Bé, doncs, estem aquí, ara mateix, estem en aquest moment. Abans deia, vaig saltant una cosa amb una altra, que deia si teníem o no teníem model. No? Es parla molt de que no tenim model. Jo afirmo contundentment que sí que hi ha un model a Catalunya de gestió d'espais de protecció especial, sobretot. I és un model que ha sigut un model d'èxit, és un model que s'ha utilitzat com a referent en molts altres llocs, però que és un model que ara mateix està entrant en crisi i que s'ha de transformar. I és un model que des del meu punt de vista es basa en quatre aspectes. Perquè ho feu una idea, i ho coneixereu molt aquí, i aquí entendreu per què dic que és un model d'èxit, és un model clarament inspirat en el parc natural de l'Home Canca de la Garrotxa, que ningú discuteix, que és un parc natural que ha sigut, que és encara en molts aspectes, el referent en l'àmbit català, espanyol i europeu de com s'ha gestionat un parc natural. Bé, doncs aquest és el model que en certa manera s'ha volgut que sigui el model dels parcs naturals de Catalunya. La cosa que s'hagi pogut posar en marxa o no, aquest és el model en què es pensava. És un model que es basa en primer lloc en plantejar una gestió integral del territori, el territori inclòs en un espai de protecció especial. Per gestió integral entendríem, diguem-ne, aquests tres grans àmbits que en part coincideixen: de conservació i de recerca del patrimoni natural, d'adequació i difusió, no entraré més en detall, de dinamització econòmica, de millora rural, etc. Per tant, primer aspecte d'aquest model, que és el que existia. Segon aspecte d'aquest model, o segon punt d'aquest model important, jo crec que això no entra en crisi per cap banda, això segueix sent un objectiu clar de gestió dels espais de protecció especial, dels espais protegits, aquest és el model de gestió. Segon punt del model, gestió descentralitzada. Això vol dir disposar, volia dir, disposar en els espais de protecció especial d'equips de gestió, d'equips de gestió que tinguin un cert grau d'autonomia i d'equips de gestió que tinguin capacitat d'intervenir en tots aquests aspectes que formen part del model de gestió. Probablement aquest és un dels aspectes que més ha entrat en crisi ara per qüestions de limitació pressupostària, probablement, i per altres motius, diguem-ne, i perquè no s'ha pogut implementar en el conjunt d'espais. Tercer aspecte del model, gestió participada. Això ara mateix és un element comú de tots els espais protegits, que per damunt dels equips de gestió, dels òrgans de gestió, hi ha d'haver uns òrgans de participació, uns òrgans rectors, dient-los de diferent manera. Bé, amb això també formava part del model i també està en crisi, en evolució, no en discussió, ha d'haver una gestió participada. L'altra cosa és com efectivament es formula aquesta participació. I l'últim element del model, i no ha sigut exhaustiu, probablement entraria en moltes altres qüestions, és gestió in situ. Per tant, que tot això, aquesta gestió integrada, aquesta gestió descentralitzada, aquesta gestió amb equips autònoms, amb màxima autonomia, aquesta gestió participada es faci des del territori. Jo crec que ara mateix d'aquests quatre elements n'hi ha dos que ningú discuteix i que han de formar part dels futurs models, que són la gestió integrada, evidentment, i la gestió participada. Potser hem de pensar altres fórmules per superar les limitacions que tenim respecte a la gestió amb equips, diguem-ne, que puguin estar descentralitzats, però potser no podem dotar aquests equips adequadament, i la gestió in situ perquè obliga unes inversions o unes despeses que potser ara mateix no podem fer. Idea d'aquest model, i ara ja no tinc més diapositives, per tant aquí us quedeu, ha sigut un model que ha tingut èxits molt clars. I us donaré algunes dades. I abans deia com a referent la Zona de Garrotxa i no voldria que ningú es posi vermell perquè hi ha persones que han tingut una clara autoria en aquest aspecte. Ningú discuteix del paper que ha tingut el Parc Natural de la Zona de Garrotxa en el desenvolupament socioeconòmic de la comarca. Em centraré en temes simplement turístics i en dades dels quals disposem, que ens diuen que l'activitat vinculada al turisme a la Garrotxa en els últims 10 anys depèn aproximadament amb un 80-90% de l'existència i del paper del parc natural. Aquesta activitat en aquests darrers 10 anys a la Garrotxa ha significat la creació d'uns 8.000 llocs de treball directes i ha significat un impacte sobre l'economia de la comarca només, no en ingressos en general, no en aportació al PIB, sinó en ingressos en forma de taxes, IVA, etc., que és superior als 150 milions d'euros. Són dades, com deia aquell, em sembla que això formava part d'un debat entre candidats a la presidència dels Estats Units, és l'economia idiota. Si hem de parlar de temes econòmics, és indubtable l'efecte que això ha tingut. Insisteixo, no vull que entengueu que banalitzo l'explicació. Al darrere hi ha molt, per arribar aquí al darrere hi ha molta gestió i al darrere hi ha molt compliment d'objectius, de principis, etc. Per tant, un primer exemple. Evidentment també són exemples d'èxit els resultats que hi ha hagut precisament per aconseguir allò pel qual es van crear aquests espais, que ha sigut frenar uns riscos que hi havia de transformació radical del territori. És evident, els que he dit abans que formaven part d'aquesta segona onada, és evident que això ha sigut un èxit. Probablement podríem arribar més lluny, però hi hem arribat fins aquí. el cas dels Aiguamolls, el cas també del Sol de la Garrotxa o el cas del Pedraforca. Jo em sembla que tinc ja potser més anys que la major part dels d'aquí. Jo quan vaig començar a treballar a l'administració, al peu del Pedraforca hi havia unes mines de carbó actives que s'estaven menjant literalment la falda del Pedraforca. Avui aquestes mines estan restaurades i molta gent li costaria molt pensar que hi havia aquesta activitat minera allà al peu. Bueno, doncs allò va ser el que va provocar la creació del Parc Natural, del Paratge Nacional del Pedraforca, i avui en dia està així. Tant exemples d'aquests es podríem trobar, i molts. Un altre exemple d'èxit, diguem-ne, des del punt de vista torno a ser econòmic, doncs, l'efecte que ha tingut l'existència, la simple existència del Parc Nacional d'Aigües Tortes sobre la creació d'ocupació, no parlo només del sector serveis, del sector turístic, creació d'ocupació o aportació directament al producte interior brut de les comarques o del conjunt del país. Us dono una dada, l'aportació en termes de producte interior brut del Parc Nacional d'Aigües Tortes és del 0,01% del producte interior brut del conjunt de Catalunya. El 0,01% es pot semblar una xifra molt petita. No sé, us convido que mireu quan aporten determinats sectors a l'economia del país, us adonareu que només l'existència del Parc Nacional d'Aigües Tortes genera tanta activitat econòmica com molts sectors que podríem pensar ara mateix que són prioritaris i que són estratègics. El 10, per exemple, és el 10% del que aporta el conjunt del sector agrari. El Parc Nacional d'Aigües Tortes, a data d'avui, és... Perdó, deixa'm dir, Aigües Tortes estan deixant morir, no tenen tendència que quedar-nos només amb una part del Parc Nacional, només amb la meitat. Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Marici és probablement la primera empresa de, bueno, segur que de la comarca de l'Alta Ribagorça, el Pallars n'hauríem de parlar, però bueno, i per tant són efectes clarament positius. Un altre exemple d'èxit, no estava en la llista que us he passat abans, però ara s'ha convertit també en un espai de protecció especial, les Illes Medes. Les Illes Medes, que per cert, és l'únic espai de protecció especial quan parlem d'autofinançament i quan parlem de temes econòmics, probablement seria l'únic espai protegit a Catalunya que podria ser autofinançat, però clar, té al darrere una activitat que genera molta activitat econòmica, que és el submarinisme. Bé, independentment de tensions que hi ha hagut i de dificultats enormes de gestió que té l'activitat que s'hi du a terme, a data d'avui ni científics ni usuaris discuteixen de la bondat d'aquella declaració en el seu moment i precisament d'aquella gestió. Tant és així que, per exemple, des del col·lectiu d'empreses que treballen en l'àmbit de les immersions, demanen que es vagi estenent la filosofia, diguem-ne, de les Medes a la resta del territori costaner. No exactament el sistema de funcionament, perquè és una miqueta estrany, una miqueta antiquat, el que sigui, però consideren que la protecció ha sigut clarament, en el seu cas, un element de prestigi i un element que els està permetent mantenir la seva activitat quan en altres llocs aquesta activitat està anant davallada. Per tant, són tot un seguit d'exemples d'èxit. I un últim exemple d'èxit parcial molt més recent, que el vull posar, primer perquè penso que sí que és un cert èxit, però també perquè us situeu en termes econòmics, diguem-ne, del que pot ser el futur, que ha sigut l'inici de... l'inici, això sempre s'havia fet, però una certa extensió en el conjunt d'espais de protecció especial dels pagaments per serveis. És a dir, que determinats serveis que fins ara eren serveis que es donaven de manera gratuïta comencin a ser de pagament. Des de fa un any això s'està aplicant de manera una miqueta més intensa, els preus públics, per tant tota una sèrie de serveis que no es subministren de manera gratuïta, perdó, no gratuïta, fins ara no era gratuït, els impostos dels ciutadans estan pagant el que es feia, diguem-ne, per altres vies. Bueno, en alguns casos hi ha un pagament directe de l'usuari, bé, doncs en l'últim any hi ha hagut 45.000 activitats que han sigut objecte d'un pagament, per tant hi ha hagut 45.000 ciutadans, a títol individual o un grup, que han entès que havien de col·laborar en la protecció o en la gestió d'un espai aportant, diguem-ne, una part de recursos. Doncs bé, hi ha hagut 45.000 activitats ja a vegades, ara dic la part negativa, però tot això ha suposat un ingrés només de 130.000 euros per tot Catalunya, que és també una xifra que està molt, molt, molt lluny del que és necessari per gestionar els espais. No? Dit tot això, i em sembla que ja entro en l'últim punt, diguem-ne, i no sé quant temps he estat, però sempre estic més del que jo penso. reflexió crítica. Tot això que he dit depèn massa dels pressupostos públics. Així ha de ser en part, però depèn massa. Us deia abans que en l'àmbit dels espais de protecció especial no tinc la dada precisa, no he portat la dada precisa perquè és molt difícil de donar, i no com deia, em sembla que el diumenge el Diari de Girona, el departament no pot donar les dades de despeses de pressupostos dels parcs naturals perquè no les sap, no és que no les sàpiga, és que els parcs naturals com a tal, malauradament, o bé, és igual, aquesta és la situació, no tenen un pressupost propi que gestionin el 100%. Formen part d'una estructura administrativa més gran on hi ha una sèrie de despeses que difícilment són imputables, temes de personal, etcètera, etcètera. Per tant, és molt difícil donar una dada precisa de realment quina és la despesa pública que no es pot protegir. Però en qualsevol cas, el que sí que està clar és que no baixem del 90% de dependència dels pressupostos de la Generalitat. 90%, és una xifra molt alta, molt alta. Per tant, la dependència i la diguem-ne, l'element crític de les reduccions pressupostàries públiques és claríssim en aquestes situacions. Per tant, aquest és un aspecte que hem de treballar clarament en el model de futur. Un segon aspecte, des de vista crític dintre d'això, i estem en el capítol diguem, de prendre del passat, és que aquell model que us deia de descentralitzat, equips integrats en el territori, etcètera, etcètera, se'ns ha quedat a mitges. Tota aquesta crisi ens ha agafat al mig d'aquest cicle de 20 anys i per tant no hem pogut acabar d'imposar o d'implantar aquest model. Aquesta tarda en Jordi Palau no sé si farà aquesta intervenció o no, però ell és una de les víctimes d'aquesta situació. Ell forma part d'aquests, és el director d'un d'aquests parcs naturals creats ara fa 10 anys i s'ha quedat a mitges en la implantació d'aquest model i ara se n'adona o ens n'adonem tots plegats de la dificultat que tenim com a conseqüència de la crisi econòmica. I probablement també en l'àmbit de la participació, aquests òrgans de participació estan una mica desestructurats, estan una mica poc funcionals en molts casos. Per tant, un cop siguem capaços, jo no us diré quin és el model de futur, no em toca a mi dir-ho, m'hi tocarà executar-lo, si de cas, seran els polítics el que el diran, però entenem que un cop fet aquesta anàlisi una mica això crítica, diguem-ne, cal començar a transformar aquest model per plantejar-nos aquests propers 20 anys que vindran doncs que sigui un model més sostenible, també des del punt de vista econòmic. Això vol dir probablement, en primer lloc, diferenciar una miqueta més clarament del que havíem pogut fer fins ara el que són els drets o les obligacions, els drets del ciutadà, les obligacions de l'administració, d'allò que són potser més serveis. La sensació és que ens hem centrat massa en els serveis i a vegades hem deixat una miqueta de banda les obligacions. Si som capaços de fer aquesta diferenciació, almenys podem obrir més la porta, més clarament la porta, que aquests serveis, això que no forma part de les obligacions bàsiques de l'administració, per tant dels drets bàsics dels ciutadans, pugui començar a ser més descentralitzat o més externalitzat, no vull dir privatitzat, en alguns casos també, per què no? I probablement aquesta transformació del model ens ha de portar també a augmentar molt l'autonomia de decisió dels òrgans rectors, d'aquests òrgans participatius, i encara molt més l'autonomia de gestió dels òrgans de gestió. I amb això tenim molts exemples i molt bons. Abans li he dit a l'Oriol que ho diria, i perdoneu-me, no vull... Aquesta tarda veureu dos exemples, que és el Parc Natural de l'Alt Pirineu i l'Espai de les Gavarres. Són dos, probablement podríem dir que els dos persones que estan responsables tècnicament al davant tenen una capacitació, unes idees, els conec a tots dos, molt similars. La capacitat que realment un tindria de tirar endavant tot això, tot el que es planteja, si tingués recursos, diguem-ne, és molt més alta, en el cas de l'Oriol, no t'estic posant pressió, Oriol, estic dient que realment teniu un model de funcionament amb molta més autonomia de decisió i de gestió que no pas el model amb el que treballa el Jordi Palau, que és el Parc Natural de l'Alt Pirineu. Per tant, tenim exemples dels quals, amb els quals ens podem basar per aquest model de futur. I com tot això? Doncs entenem que si es fa aquesta reflexió i entenem que si arriba una proposta de model s'ha de fer una revisió legal, probablement. Estem parlant, o sigui, ens basem sempre en una llei, quan estem parlant d'espais protegits, que ja s'està apropant als 30 anys, que ja toca començar-ho a revisar tot això. Per tant, però una revisió legal, sens dubte, amb un procés participatiu, i probablement, com a conseqüència d'això, entre altres coses, és el moment de crear una verdadera xarxa d'espais protegits a Catalunya, que ultrapassi allò que jo deia abans dels espais de protecció especial, que són una petita part en aquesta xarxa, és un 10% de la superfície. Per tant, que tots els altres, que tots puguin participar en algunes qüestions. I a curt termini, què? i aquí sí, fins on ja puc parlar amb coneixement de causa, perquè és l'encàrrec o els encàrrecs que tenim nosaltres a curt termini. Però a curt termini, probablement, o en principi, la definició, la creació o el plantejament d'un nou pla que plantegi l'ús públic sobretot dels espais, aquí és on estem sobretot amb allò que dic, aquella línia no clara entre que són obligacions i que són serveis, és a dir, molt sovint amb l'ús públic és on ens hem mogut molt més en la banda de serveis i està absorbint molts recursos i té molta necessitat de recursos, per tant definir un nou pla d'ús públic que pugui facilitar la incorporació d'altres agents que puguin fer aportacions, ja sigui econòmiques o ja sigui materials, diguem-ne, perquè l'ús públic no quedi precisament malmès en aquesta situació de crisi econòmica, ús públic i equipaments. La xarxa d'espais de protecció especial de Catalunya, aquells que us deia abans, aquests que gestiona la Generalitat o altres administracions que formen part, parcs naturals, etc., tenim inventariats més de 400 equipaments. Equipaments vol dir més de 400 centres d'informació, com museus, etc. Us podeu imaginar el que significa gestionar adequadament aquests més de 400 equipaments. Per tant, aquí sí que s'hi ha de fer, perquè res ens fa més mal que tenir un equipament tancat. I en tenim molts ara mateix. De fet, equipaments que no s'han arribat a obrir, ni tan sols. Per tant, sí que tenim parts o tenim espais de protecció especial que encara no s'han creat, no s'han arribat ni a crear, o sigui, ni a dotar com a tal. Estan en un paper però encara no s'han pogut posar en marxa. Tot això ho hem d'evitar. I coses molt més pràctiques. Abans he parlat del turisme o la Garrotxa. És evident que quan parlem de parts naturals i oportunitats econòmiques parlem molt de turisme i crec que hem de parlar de turisme sense cap tipus d'angúnia. El turisme és la principal activitat econòmica del país, crec. Dintre del sector serveis, el turisme és la principal activitat econòmica del país. Per tant, no estem parlant de qualsevol tonteria. Estem parlant d'una activitat que genera el 13%, 12-13% dels llocs de treball de Catalunya i que aporta el producte interior brut aproximadament aquesta xifra. Per tant, crec que quan parlem de parcs hem de parlar de turisme, i hem de parlar de turisme perquè els parcs creiem, estem convençuts que a més aporten a l'estratègia de turisme elements de clara sostenibilitat econòmica i ambiental. Els parcs ens permeten descentralitzar la demanda, l'oferta, perdó, en el cas turístic, ens permet desestacionalitzar aquesta oferta i ens permeten, a més, millorar molt la qualitat de l'oferta turística, sense, probablement, que això signifiqui uns riscos afegits a la protecció. Generalitzo una mica, però està clar que hem de parlar de turisme quan parlem del futur econòmic dels parcs. I hem de parlar de turisme, i aquesta és la nostra idea com a departament, sempre vinculat a figures ja existents en l'actualitat, a marques ja existents en l'actualitat, de qualitat turística, com és la Carta Europea de Turisme Sostenible. I per què repetim? Jo repeteixo sempre això, doncs perquè el parlar de turisme vinculat a la Carta de Turisme Sostenible permet assegurar-nos que el futur desenvolupament d'aquest sector en els espais protegits sempre tindrà en compte els principis de protecció d'aquests espais, principis de conservació d'aquests espais. Tenint en compte que nosaltres no som administració turística, som administració de conservació de la natura o de gestió del medi natural. I en tercer lloc, i és un tema molt de detall, però que entenem també que és el moment de fer-ho ara, amb la creació, que se n'ha parlat moltes vegades, de marques, més enllà del tema turístic, sobretot en l'àmbit de la producció agroalimentària, diguem-ne, marques de procedència, marques d'origen vinculades als parcs naturals. Ja és una realitat, abans em comentava, no sé si m'ho he comentat, em sap que era el Sergi que em comentava, que la casa Kellogg's ara ja està, no sé quin producte que té fet de base d'arròs, doncs anuncia que l'arròs d'aquell producte ve de parc natural del Delta de l'Ebre, cosa que és mentida, perquè dintre del parc natural del Delta de l'Ebre no es produeix arròs, però bueno, és igual, benvingut sigui, pràcticament es produeix arròs, ve del Delta de l'Ebre. Bueno, doncs hi ha una demanda, hi ha una voluntat per part dels productors d'utilitzar aquesta marca com a marca de qualitat. Bé, doncs em sembla que també és el moment de fer-ho. Són coses petites i miserables, diguem-ne, però són aspectes que a curt termini hem de treballar en aquest marc. I jo crec que el que volia comentar-vos, us he comentat, si hi ha preguntes després estic a la vostra disposició, no us faltaria. Gràcies.